minuts que passen de 3:45 de la tarda. Avui, en aquest Mar o Muntanya d'avui, hem convidat a Pepe Pérez Calvo, conseller de districte per Esquerra Republicana. Pepe, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
I també Ignacio Rigau, ell és advocat i coordinador de les noves generacions del Partit Popular a Catalunya. Ignacio, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Nosaltres, que els havíem convidat per parlar del que han anunciat els taxistes aquesta setmana, que és una nova vaga de 4 dies. De seguida en parlem de tot plegat. Abans, però, la informació passa per al MNAC, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, on hi són el president Pedro Sánchez, el president espanyol Pedro Sánchez i el president francès Emmanuel Macron, fent aquests dos discursos després de la cimera hispano-francesa que ha tingut lloc avui a Barcelona, i aquesta manifestació que també hi ha tingut lloc per part de l'independentisme fora del MNAC. Anem cap allà a aquesta hora. Saludem a la nostra companya Judit Casellas. Judit, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda, Joan.
Judit, a aquesta hora, què és el que han dit el president Pedro Sánchez i el president francès Emmanuel Macron?
Doncs mira, han explicat que aquest nou tractat servirà sobretot perquè hi hagi més cooperació entre els dos països en matèria d'educació, de cultura i de... També aquest nou tractat el que fa és reforçar el suport que tant Espanya com França donen a Ucraïna i aposten per avançar conjuntament en aquesta reforma del mercat elèctric. A més, Pedro Sánchez ha celebrat que el tractat s'assigni precisament a Barcelona. Recordem que era molt polèmic que s'assignés aquí a Barcelona perquè per part dels partits independentistes era llegit com una provocació. Doncs el que ha fet Sánchez en respecte al fet que s'assigni aquí a Barcelona ha estat explicar que Barcelona és una ciutat exemple de solidaritat, de defensa del patrimoni cultural i natural, i també ha posat en valor que aquest any aquí a Barcelona se commemori l'any Picasso. Per tant, doncs, ha volgut fer aquesta commemoració de Barcelona com una ciutat oberta i que té molta cura del seu patrimoni tant cultural com natural. Macron ha parlat bàsicament dels mateixos ítems que ha fet Sánchez per explicar doncs, com es reforcen aquestes relacions, i també ha afegit que hi haurà una important cooperació en matèria de seguretat, i ha posat com a exemple quan els dos països van combatre conjuntament ETA. Per tant, aquest tractat, a part doncs, de tenir aquests acords, això en matèria d'educació, de cultura i agricultura, també servirà perquè hi hagi més llaços entre els dos països en matèria de defensa.
Jo et suposo que després d'aquest acte precisament s'acaba amb tota la cimera i no hi ha cap acte més per part dels presidents o les delegacions francesa i espanyola.
Doncs sí que van a veure el Museu Picasso.
Ah, mira.
Cert, sí, Macron també ha posat en valor que aquest any a Barcelona se commemori el Museu Picasso, també hi ha dedicat unes paraules, i els dos presidents està previst que vagin a veure'l perquè era una petició que va fer el president francès i que compta doncs, també amb la participació de Pedro Sánchez. En canvi, qui no anirà al Museu Picasso és el president de la Generalitat, Pere Aragonès, perquè ens expliquen doncs, fons de presidència que es tracta d'un acte privat de la gent de Macron i que no han estat convidats en aquest acte que tindrà lloc al Museu Picasso.
Suposo, Judit, t'ho pregunto perquè aquest matí hem pogut veure tots les imatges de Pere Aragonès donant la benvinguda al president espanyol, a Pedro Sánchez. També ho ha fet amb Emmanuel Macron, amb qui ha intercanviat pocs minuts, unes paraules. Suposo, Judit, que no ha transcendit res d'aquesta conversa, eh?
Sí. Ens han explicat que el que li ha traslladat bàsicament Aragonès és que el procés no s'ha acabat, en consonància al que deien doncs, totes les entitats i els partits independentistes que es manifestaven doncs, aquí a Montjuïc. El que li ha traslladat bàsicament Pere Aragonès a Pedro Sánchez en aquests 40 segons és que el procés independentista no s'ha acabat, que encara hi ha molts temes pendents de tractar entre i la Moncloa, com pot ser, per exemple, que la taula de diàleg no es torni a reunir. I deixa'm dir que Pedro Sánchez, aquí, en aquest discurs que acaba de fer ara, no ha fet cap menció al procés independentista, o sigui, sí que veníem no, dels últims dies en què hi havia hagut declaracions, per exemple, del ministre de la Presidència dient que el procés independentista s'havia acabat i que bàsicament aquesta cimera el que volia escenificar, entre moltes altres coses, era que les relacions amb Catalunya Espanya ja estaven totalment normalitzades i que no s'estava a l'escenari doncs, de l'octubre del 2017, doncs en aquesta compareixença que acaba de fer Pedro Sánchez aquí no ha fet cap menció en el final del procés independentista. Veurem si ho fa ara en el torn de preguntes, però en tot cas sí que ha volgut, doncs, quan explicàvem no, que el que havia explicat era que Barcelona era una ciutat moderna, una ciutat exemple doncs, de cultura, de tenir cura de la natura, de l'art, sí que ha volgut doncs, posar en èmfasi que Barcelona és una ciutat propera, que és una ciutat pròspera, i ha volgut doncs, llançar aquest missatge que realment el que vol és que Barcelona torni a ser aquest motor econòmic d'Espanya i que les relacions tornin a estar en total normalitat entre la Moncloa i Catalunya, que unes relacions que s'havien vist trencades no, els últims anys a causa del procés independentista.
Fem una cosa, Judit, micròfon obert, quan creguis que passi alguna cosa interessant, rellevant o que valgui la pena explicar, sense cap mena de dubte, connectes amb nosaltres i nosaltres que et donem veu des d'aquí, des dels estudis de Ràdio Estel. Judit Caselles, des del Museu Nacional d'Art de Catalunya. Gràcies, com sempre, molt bona feina, que vagi molt bé.
Merci.
Nosaltres que ho deixem aquí, ho comentem tot plegat, com dèiem, però amb Pepe Pérez Calvo, conseller de districte per Esquerra Republicana, també amb Ignacio Rigau, advocat i coordinador de les noves generacions del Partit Popular de Catalunya. Primer de tot, com heu viscut un dia com el d'avui i com ho esteu veient tot plegat, Pepe?
Bé, a primera hora del matí hem estat presents com a militants i membres d'Esquerra Republicana al voltant de les fonts de Montjuïc i de les quatre columnes de Puig i Cadafalch. Bueno, fent una mica acompanyament i ressò de la convocatòria que per expressar aquesta no finalització de l'estat de coses i del procés que diuen ells i que també es diuen aquí, perquè quedi ben clar que el procés aquest no s'ha acabat, que Catalunya continua en el mateix lloc que estava, que la reivindicació d'amnistia d'un referèndum o d'una autodeterminació via un pacte de claretat que s'ha expressat pel president per arribar, en el cas de la postulació d'Esquerra Republicana a la independència del país i a una república catalana, continuen vius i continuen presents, i les majories així ho demostren, i no cal que siguin majories a l'hora de prendre determinades decisions que s'han de negociar, però sí que són unes majories de partits que representen aquest esperit i aquesta intenció de tirar endavant amb el procés.
De seguida et pregunto a tu, Ignacio, abans, però, Pepe, dos coses que han passat aquest matí i que vull saber-ne la teva opinió. La primera, la xiulada que s'han dut Junqueras, Oriol Junqueras, el participant en aquesta manifestació, també a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona, i la segona, si s'ha donat aquesta imatge d'unitat de l'independentisme, que és el que s'estava pretenent durant aquestes setmanes. Ho hem vist en declaracions d'Òmnium Cultural, de tots els partits independentistes, com la CUP, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, en fi, com has vist?
Sí, sí, jo crec que aquesta imatge d'unitat s'ha tornat a donar, independentment de que aquest, entre cometes, trumpisme que subsisteix a determinades altres qüestions, perquè s'està demanant unitat per una banda i per una altra banda s'està acusant amb coses com demanar presó pels traïdors, segons aquestes persones que han irromput allà, que no són pràcticament ni significatives i poder no hauríem ni de parlar-ne perquè no s'ho mereixen, que en definitiva no porten en res i que no tenen cap mena de sentit ni recorregut més enllà de l'escàndol o el comentari que podem fer des dels mitjans de comunicació, però que en definitiva l'important és que totes les forces polítiques que representen aquest esperit i aquest ànim del poble de Catalunya demostrat a les urnes, vull dir que no és una cosa, no és una invenció, sinó que és una demostració clara i identificable, continua present, continua pendent de resoldre, i no es pot utilitzar qualsevol eina o instrument per part de l'Estat per tapar i per anuegar aquest esperit que, en definitiva, està pendent de resoldre i que reclama aquesta solució del conflicte a través de les vies que cada una de les institucions, forces polítiques, etc., tiren endavant.
Ignacio.
Doncs jo crec que és una jugada, aquesta, la celebració de la cimera, que li ha sortit rodona. a Sánchez, i no soc sospitós de ser partidari de Sánchez, i li ha sortit força bé a Pere Aragonès. A Sánchez perquè, a cap i a la fi, aconsegueix jugar a una comparació molt avantatjosa, perquè l'última vegada que hi va ser aquí, va ser el desembre de 2018, Barcelona va cremar, i avui s'ha celebrat una cimera internacional amb, diguem, el segon líder més important, o el líder més important de la zona euro, sense cap tipus d'aldarull. Per tant, ell, a la comparació dins del seu mateix mandat, ha aconseguit pacificar, direm entre cometes, Barcelona. Per un altre costat, aconsegueix un tractat que és molt interessant i molt beneficiós per a Espanya. De fet, desbloqueja en un altre, direm, èxit de la política energètica de Sánchez, que és, de tots els seus fronts és en el que el millor estem veient que es manega, i desbloqueja aquest gasoducte. Uh-huh. I sembla ser que desbloqueja també la connexió ferroviària. Per tant, és un bon pacte. I finalment el que aconsegueix també és aïllar l'independentisme, que no és Esquerra Republicana, dit amb malícia, perquè el que fa és empetitir-ho, a convertir la manifestació en qualsevol altra manifestació que es produeix en una cimera internacional, com hi ha manifestacions d'ecologistes, manifestacions d'ultradreta o manifestacions de mediapensionistes, tenim una manifestació independentista, és part del folklore. Paral·lelament, el que aconsegueix Pere Aragonès és, per un costat, mantenir-se en aquesta visió institucional, aquesta forma de pujolejar que li està sortint força bé, al mateix temps té el carrer més o menys content, perquè ha de respondre, no, a aquesta provocació, a aquest esquer que deixa caure el ministre Bolaños, i debilita al seu torn l'independentisme associatiu, que no aconsegueix fer una convocatòria massiva. Les millors estimacions deien, i de fet ho comentàvem el Pep i jo abans d'entrar, 30.000 assistents. Les més pessimistes deien 1.500, però al cap i a la fi és un fracàs de convocatòria. És una convocatòria molt mal feta, molt mal plantejada, però l'independentisme agafa l'esquer i fracassa. L'independentisme associatiu. Per tant, desapodera Pere Aragonès a l'independentisme associatiu, una cosa que ja venia fent des de l'últim 11 de setembre, quan no va a la manifestació de l'ANC, i fins i tot, de retruc, aconsegueix una xiulada al seu rival intern, que és Oriol Junqueras. És una jugada que li surt quasi, quasi perfecta. Jo crec que ha estat, diria que infantil i ridícul, que abandonés l'escenari el Pere Aragonès, el president de la Generalitat, quan està sonant l'himne d'Espanya, per la presència de l'exèrcit espanyol. És que és ridícul. Si ets el president, si ets suficient president per rebre a Manuel Macron i a Pedro Sánchez, ho ets també per quedar-te quan sona l'himne d'Espanya. Però, per la més, és una jugada que és polièdrica i ha estat força interessant.
De seguida vaig amb tu, Pepe. Jo us dic ara, mira, ho tanquem ja. La setmana que ve podeu venir?
Sí, sí.
Sí.
Ho tanquem en directe i del tema del taxis en parlarem la setmana vinent. Ah, i acabem amb el tema de la cimera perquè ens queden 10 minuts i en seguirem parlant. Ara vaig amb tu, Pepe, com deia abans, però ens deia la Judit que es volia plantejar des del govern espanyol també una mena d'escenificació de la fi del procés. Ignacio, s'ha acabat el procés?
Jo crec que el procés, tal com l'enteníem fins a 2017, jo crec que 2017 és el moment culminant del procés, on hi ha l'embat contra l'Estat, on hi ha el repte a les institucions democràtiques, el repte a les institucions estatutàries i constitucionals. Aquell és el moment candent del procés. Tenim, diguem, com una repetició del terratrèmol amb la publicació de la sentència, i el procés des d'aquell moment muta. I, de fet, muta en una estrasiada de fet a Madrid. Jo crec que Pedro Sánchez aquí adopta la manera processista i comença també a debilitar institucions, comença també a pactar amb el nacionalisme, comença també a debilitar les nostres estructures de dret, i aquí, en canvi, sembla florir una maduresa autonomista, que l'estem veient, per exemple, en la negociació dels pressupostos, que s'està manegant aquests pressupostos entre el PSC, els comuns, i amb aparicions fulgurants periòdiques de Junts per Catalunya, però amb certa pau. Però l'interessant del procés és que ja no és un procés català tant com és un procés espanyol, perquè és Pedro Sánchez qui adopta aquests manierismes liberals, crec, per començar la pròpia declaració del ministre Bolaños. El proceso está muerto. És una bravuconada que l'únic que fa és pur tacticisme. És, com deia abans, plantar un esquer i que l'independentisme piqui.
Pepe, per al·lusions, l'independentisme que no és Esquerra Republicana.
A veure, mira, els fracassos jo crec que s'han de medir en un entorn democràtic com el que vivim, a les urnes. I si contem amb les urnes, veiem clarament la situació en què es troba aquest país. I concretament es resolen, i el que busquem és la resolució via urnes. És a dir, volem un referèndum per decidir què és el que volem fer. Una cosa és el que vulguem fer i una altra cosa és el que aconseguim fer, però volem fer i poder triar, i l'autodeterminació jo crec que no se li pot treure a ningú. A l'1 d'octubre no s'ha acabat, però és que no s'acabarà mai. Per moltes que siguin les estratègies que facin servir qualsevol partit o qualsevol govern de l'Estat, l'1 d'octubre està a la història. Forma part del nostre ADN, tal com es va constituint dia a dia. Això no podem obviar-ho ni ho podrem obviar mai. I això és la font, o una de les fonts, que també acabaran nodrint el que en definitiva estem volent des d'aquí. És com si una família està pensant en canviar de casa i està decidint si canvia de casa o no canvia de casa, però per això deixa de baixar al súper i a la fleca a comprar el pa o a comprar el que necessita per dinar cada dia. No ho deixa de fer. Aquí continuem negociant pressupostos, continuem resolent els temes diaris de les necessitats de la gent.
Però en el moment en què
els pressupostos
formen
part. Negociar no vol dir arribar a acords i a pactes, ni tenir consolidades determinades coalicions, sinó simplement arribar a acords per benefici de la gent.
Ignacio Badellas.
Dic que en el moment que el president Aragonès proposa una segona consulta, impugna l'1 d'octubre.
No,
impugna en la seva integritat.
En absolut.
Si el lema d'Esquerra Republicana de Junts per Catalunya després de l'1 d'octubre era hem votat, hem guanyat, doncs no s'ha de guanyar una segona vegada, a no ser que tu mateix, com fa el president Aragonès, diu... Però, a veure, no era una consulta vinculant, una expressió de sobirania del poble català? Doncs tot això, en el moment que Aragonès diu ja en farem una altra, potser per 2030, el que fa és desvirtuar tot el poder constituent que va tenir l'1 d'octubre, que no era cap, però tot el poder constituent que va tenir l'1 d'octubre. Al final el que fa l'Esquerra Republicana, entenc jo, és veritat, no? Dins la seva concepció progressista, com esquerranosa, com li podem dir, doncs va treballar en certs temes materials. Per exemple, no? Augmentant impostos en certs àmbits o penalitzant la generació de residus, etcètera, no? Que ho podem criticar. Però la política material no interessa massa a Esquerra Republicana. O no interessa, diguem, retòricament a Esquerra Republicana. Retòricament el que interessa a Esquerra Republicana és seguir parlant d'amnistia, autodeterminació. Tot i que no està treballant per l'amnistia i l'autodeterminació.
Ah, no?
No, va tenint reunions amb Pedro Sánchez, més o menys...
Ha entrat en vigor una reforma del Codi Penal, etcètera, fa 4 dies, que té una mica a veure amb l'amnistia o amb el que significa l'amnistia
o la
desjudicialització d'un procés que ha de ser polític.
Té més aviat a veure amb la...
Que no ha d'acabar a mans dels jutges, sinó a mans dels polítics.
Té més aviat a veure... És una reforma perversa, de l'ordenament jurídic, però té més aviat a veure amb la debilitat de Pedro Sánchez o amb la necessitat de Pedro Sánchez de recolzar-se amb les forces nacionalistes que amb l'amnistia. Té molt més a veure amb això, perquè de fet, si tingués a veure amb l'amnistia, s'hagués proposat una amnistia, no una reforma que, de fet, si sentim el govern Sánchez, el que farà serà facilitar la tornada a Puigdemont.
Igual s'ha proposat. Sobre la taula s'ha de negociar. Sí, les negociacions tenen això.
Però és una negociació
una sessió
que mai anirà
en
lloc. És una negociació que mai anirà enlloc, perquè Pedro Sánchez
permetre... Sí, la realitat és una.
Pedro Sánchez no es pot permetre una consulta, per exemple. De fet, Salvador Illa va més o menys flirtejar amb la idea d'una consulta per després, recentment, la setmana passada, descartar-la, ni tan sols estatutària, que ja és curiós, ni tan sols estatutària, i Esquerra Republicana no es pot permetre dir-li al seu electorat que renuncia a la consulta. Per tant, ho deixa com una figura purament estètica, no? Si... Part de la floritura és també parlar de la consulta.
Si no s'havia...
Però el que li interessa a Esquerra Republicana és...
Indultar els presos i en quina situació estem.
El que li interessa a Esquerra Republicana, ja no sé si hi ha un horitzó final on sí que no, es llançarà aquest repte nacionalista, no ho sé. Però el que li interessa a Esquerra Republicana ara és assumir més poder. Assumir
el repte nacionalista és el repte nacionalista amb repte nacionalista. I si no, mirem qualsevol escenari com avui mateix, amb la bandera espanyola, a tot arreu, Ràdio Nacional d'Espanya amb una E de tamany familiar. Vull dir, el nacionalisme existeix perquè existeix a tot arreu.
Avui, Pepe, la cimera hispano-francesa, la catalogues de cimera nacionalista?
Sí, evidentment. Clar, Espanya és un estat. I el nostre president els ha dit, volem ser socis d'aquesta Europa, en categoria de socis, al mateix nivell que està a França i que està a l'estat espanyol. Per què? Perquè considerem que podem ser un país amb un estat propi. I és el que volem. I proposar això, i votar-ho, i deixar que els ciutadans ho votin, és una cosa tan elemental en democràcia que no hauríem d'estar discutint aquí com portem el que diuen tants anys de procés, sinó d'obstinació. Li hauríem de canviar el nom de procés per obstinació. S'ha acabat l'obstinació o no?
Li preguntava al PP per si havia estat tot plegat un acte nacionalista a l'Ignasi Carreia.
A veure, ha estat un acte nacional, és a dir, dues nacions trobant-se nacionalistes.
Espanya i França, no, pues països catalans, pues igual.
Països catalans sí que és una vocació nacionalista, perquè per començar, dos dels tres països catalans ni són països, ni volen ser països, ni volen ser catalans.
Bueno, en parlaríem. Sí, que aquí fa 30 anys...
Fíjate que durant un temps, en dos de los tres governava el PP. Imagínate los països catalans.
Bueno, les voltes que donen al món.
Sí, les voltes de molta vida.
És qüestió d'explicar i que la gent tingui coneixement. Va, deixeu-me que sàpiga que els hi passa.
Ens queda tres minutets, però sí que us volia preguntar una cosa, perquè estem parlant molt de l'independentisme, que està bé, estem parlant molt d'aquesta cimera que ha tingut lloc a Barcelona, i per tant estem parlant des de Barcelona, que està molt bé, però deixeu-me posar el focus una mica més gran, perquè jo crec que d'alguna manera això està influenciant en què hi hagi noves aliances europees que fins ara no s'havien donat. I això ho ha reconegut avui el mateix Emmanuel Macron quan ha dit que un tractat com aquest era una anomalia que no existés fins a dia d'avui, no, Ignacio?
De fet, aquest tractat, França només el tenia, si no m'equivoco, amb Alemanya i amb Itàlia.
Sí, senyor.
És a dir, com les estructures o els pilars bàsics de la Fundació Europea. Està molt bé, i ho dic amb tota admiració pel president Sánchez, el president del govern, que s'estigui teixint una nova o un nou reequilibri de les forces europees. Ara, especialment, que Alemanya està molt tocada, no només perquè deixa enrere un govern que va ser molt estable, que va ser el d'Angela Merkel, sinó perquè internament té molts qüestionaments. Té molts qüestionaments pel que fa a la defensa. Recentment va dimitir, de fet, la seva ministra de Defensa. Apareixen noves figures i s'ha de replantejar la relació amb Rússia, que els ha deixat també molt tocats, perquè eren molt dependents de Rússia. Han de saber si volen llançar-se, no? Com governen els verds, amb suport dels verds, si han de llançar-se una revolució verda i com ho faran, o si han de tornar al carbó, que és el que estan fent. Per tant, està molt bé que una figura com Emmanuel Macron, que també és trist perquè ens queda molt poc temps d'Emmanuel Macron, acaba de ser elegit i no pot renovar el càrrec, però una figura com Emmanuel Macron, liberal, europeista, intenti teixir una nova òrbita d'influència i que Espanya s'hagi pogut pujar aquest tren. Així que jo crec que està bé. És una bona notícia.
Pepe, està removent tot plegat unes noves aliances a Europa?
Bueno, jo crec que s'estan desfent les anteriors, que són Alemanya i són Itàlia, perquè la situació de tots dos països pues, és la que és, coneguda de tothom. I això fa que les aliances o els interessos, més que aliances, són interessos, perquè al final tothom s'està movent per interessos. I aquí el tema energètic, que és molt present, encara que de vegades l'estem obviant, és fonamental, i aquí ens haurem de fer un replantejament molt seriós de tot el que és el consum, de tot el que és el manteniment de l'estat de benestar, suposat d'estat de benestar, per qui és de benestar i per qui és de malestar, perquè en definitiva és això. I això fa que els moviments siguin diversos, i en aquest cas França s'apropa a Espanya perquè li interessa més que l'estima.
Ara sí, avui hem parlat d'aquesta cimera hispano-francesa a Barcelona, ho havíem de fer un dia com avui. Els hem emplaçat a tots dos la propera setmana a parlar d'aquesta vaga que també han anunciat aquest dimarts, aquesta setmana dels taxistes de Barcelona, del 31 de gener al 3 de febrer. En parlarem de tot plegat la setmana que ve amb Ignacio Rigau, advocat i coordinador de les noves generacions del Partit Popular a Catalunya, i amb Pepe Pérez Calvo, conseller de districte per Esquerra Republicana. Moltíssimes gràcies a tots dos.
Un plaer. Gràcies.